Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informant, Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria.
Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. L'exministra entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
La Moncloa desvincula la patacada Andalusia del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP es lliga de nou a Vox. La campanada de la nit l'ha donat endavant Andalusia. José Ignacio García s'emporta 8 escons i passa la mà per la cara a la coalició de Podem, Sumar i Esquerra Unida. Més notícies. Ucraïna ha executat l'atac més massiu amb drons contra Moscou des de l'inici de la guerra. El bombardeig ha fet almenys 4 morts i 15 ferits i el Ministeri de Defensa rus ha abatut prop de 600 drons. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha justificat aquesta acció com a represàlia pel bombardeig rus que va deixar 24 morts a Kiev la matinada de dijous.
Ells protegeixen sobretot la seva zona de poder, però les sancions a llarga distància d'Ucraïna ja ho estan superant. Els russos han de pensar en les seves refineries i no en com trencar la vida d'altres pobles com Ucraïna.
Els docents continuen les seves protestes aquest dilluns als centres educatius del Barcelonès. El sindicat USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. Baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya. L'any passat se'n van posar prop de 15.000, un 28% menys que l'any anterior. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada. I el còmic Barcelona tanca amb 92.000 visitants, una edició marcada per la presència internacional i sobretot pel talent femení. El concurs de K-pop ha estat un dels plats forts de l'última jornada del Saló, que ha omplert la fira durant 3 dies amb alguns dels noms més destacats del còmic internacional. Rècord històric d'execucions a països amb pena capital. L'informe anual d'Amnistia Internacional revela que l'any passat hi va haver 2.707 morts per aquest procediment, la xifra més alta dels últims 45 anys. El país amb més ajusticiats és una vegada més la Xina, que queda fora d'aquestes dades perquè no facilita informació, seguida de l'Iran, l'Aràbia Saudita, el Iemen i els Estats Units. Paradoxalment, la xifra global ha augmentat, però per culpa de pocs països, segons ha explicat a Catalunya Ràdio el portaveu d'Amnistia a Catalunya, Dani Vilaró.
Són uns governs que ja es caracteritzen molts d'ells per jugar amb la por, són règims repressius, són règims que utilitzen la pena de mort també com a instrument de repressió política, i bàsicament són una desena de països que han elevat molt les execucions aquest any, alguns han doblat, alguns han triplicat, i fan que la xifra s'hagi disparat d'aquesta manera.
L'any passat, l'Iran va doblar el nombre d'execucions arran de l'augment de la repressió interna i va superar les 2.100. Els Estats Units també van duplicar la xifra de morts, però una quantitat més modesta, 47, amb Florida com a principal responsable de l'augment. Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet 2, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local. L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carles Romero i Quique García. El Girona, per la seva banda, ha perdut al Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elge al Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
Fins aquí les notícies.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
A tota hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts, va, que tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, que per començar, a aquesta hora saludem en Jaume des d'Igualada. Bona nit, Jaume.
Hola, bona nit.
Què tal, Jaume?
Molt bé, i tu com et trobes?
Jo molt bé, encantada de parlar amb vosaltres.
Això no ho sentiu. Mira, aquest dia passat, dimecres, vaig anar a donar un tomb per Agramunt.
Sí.
I em va vindre al cap que meu pare fa molt temps havia treballat amb una fàbrica de camises que crec que estava a l'avinguda o al carrer Mariano Jolong, però no sé ni com es diu la fàbrica ni en quin número estava, fa molts anys.
Però de Agramunt, de Agramunt mateix, eh? Estàs dient?
Sí, sí, de Agramunt a l'Urgell, correcte. Uh-huh. Fa potser 40 o 45 anys.
Molt bé.
I, a veure, esclar, si algú meu pare ho coneix. No, ara ja no és en aquell moment per poder-li preguntar, i per tant, no se pregunto a la gent d'Agramunt o de Rodalies si em podien donar un cop de mà.
A veure com es deia, o on estava... No, situada, ja has dit, del carrer Marimón, no?
Sí, no, Mariano Jolong.
Mariano Jolong, Mariano Jolong, molt bé.
Però m'agradaria saber també el número, més que res, per... perquè hi ha un altre cop que hi pugui ser, però...
Que t'hi fixaries, no? Com es deia la fàbrica, no? Com es deia, i el número del carrer on estava situada, de Agramunt.
Correcte.
És això? Molt bé. Doncs tenim molts oients de la zona, que segur que algú et pot ajudar. Jaume, a veure si és possible, d'acord?
Moltes gràcies, Marta.
Gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu. La Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Escolta, que m'ha agradat molt l'entrevista amb el...
És que és bo aquest home, és que és
home,
molt bo.
És que mira, has tingut un encert, perquè bé, sempre li tens, però vull dir, és particularment perquè l'altre dia pensava, dic, què deu fer el Manolo Delgado? Abans el seguia molt, quan ell intervenia, era col·laborador de la Júlia Otero.
Sí.
Fa anys, i jo el seguia, mira, seguia la Júlia, i quan ell... I perquè a més sempre era desconcertant.
Sempre.
Sempre és desconcertant, però donava que pensar.
Clar. És la gràcia dels professors.
És la gràcia, que, si et donava que pensaries, home, doncs mira això, sí, i tu podies veure d'una altra manera. Vull dir que és un home desconcertat. I entenc el que diu ara, que esclar, que està canviant i aquell que no es cansaria de donar classes, clar, perquè el que li cansa és com està canviant tot.
Exacte, sí.
Clar,
els papers, les càmeres, les pantalles...
Clar. Home, diu aquella pantalla allà grossa al mig, diu, jo amb un racó... Diu, jo que sóc tan presumint, no tant allò, diu que
vull que em mirin, no?
Que em mirin quan parlen.
És que te'l mires i te l'escoltes, aquest home.
Te l'escoltes, sí, bé. Sí. I ja dic, personalment no l'he vist mai, però l'he durant molts anys. I m'agradava molt. L'altre dia penso que deu ser del Manolo Delgado.
Doncs mira, sembla que ho hagis preguntat, perquè patapam,
sí,
aquí...
Sí, doncs oi, ho celebro. També volia dir que l'altre dia vaig trucar, volia fer una pregunta i com que me'n vaig al llegir em fa perdre l'escriure...
Vas oblidar.
Cas, en aquest cas va ser el cantar les canciones de les senyorites de Colçada.
Sí.
El que volia preguntar era l'edat que tenia la...
La Tania Doris.
La Tania Doris, perquè ho estàvem comentant amb algú i jo dic tal... Diu, no, diu que en té... Bé, jo, i llavors dic, bé, ja ho preguntaré, perquè jo deia més edat, l'altre deia menys. Bé, les senyores sempre ens agrada posar més edat, les senyores estupendes, esclar.
A veure, si algú sap l'edat que tenia la Tania Doris.
Però és que resulta que la Marina, sense voler, ho va donar, perquè en un moment d'on jo, quan acaba de dir que tenia 74 anys, dic, mira, no m'ho he preguntat, però
doncs ja
gràcies,
està.
Marina.
Clar, és veritat que ho
ha dit indirecta, sí, ho va contestar, doncs però ja dic, però si jo he dit a l'Aina que faria una pregunta i no l'he fet, dit, a veure, aquesta, i és que se me'n va anar l'olla.
El cantar te fa perdre...
El refilar, noia, ja, sí.
Te fa
sí,
perdre les preguntes.
Exacte.
No passa
bé,
res.
Bé, això, i felicitat, perquè m'ha agradat l'entrevista.
Ai, ho celebro, Maria
molt,
Rosa.
Molt, perquè dic, feia temps que pensava que deu ser del Manolo Delgado, doncs mira, bé, que li vaig.
I tant. Molt, Maria Rosa, gràcies.
De res.
Bona nit. En Josep Lluís, des del barri d'Horta, Barcelona, bona nit.
Hola, bona setmana. Mira, la Tània Doris ha mort a menys a quasi els 80. No sé l'edat exacta.
No, diu que una oient de la setmana passada va dir 74.
Sí, doncs serà aquesta edat. I era un tenen coses cultural i era una supervedeta...
Total,
com
sí,
la Manya i totes aquestes de l'època aquesta, que van resistir, van donar sentit que el Paral·lel tingués vida.
I tant.
El Molino. El Molino han tornat a tancar, el van reobrir i el van tornar a tancar.
Sí, té problemes d'insonorització, crec. L'han d'arreglar. Sí. El van fer nou, però tenia problemes. Els veïns es queixaven.
Ja. Ara el que té èxit és la sala Paral·lel 62 al Paral·lel, i he estat diverses vegades, i és la sala més important que hi ha a Barcelona actualment.
I la Paloma, també, que va reobrir, també, no?
La Paloma segueix amb... La Paloma del carrer Tigre. Jo vaig veure el Ramoncín allà, la Paloma, al carrer del Tigre.
Però fa anys, això,
eh? I el Saló Diana, te'n recordes el Saló Diana al carrer Sant Pau?
No, jo no el recordo, el Saló Diana. Queda massa lluny.
Quasi arribant al Paral·lel estava el Saló Diana.
Ja.
Allà vaig veure el Cisa, vaig veure el Miguel Ríos, com un teatret, no molt mal, segurament. I comentar-te si la tuna que ha cantat els Clavelitos.
Sí. Clavelitos total. Sí.
De mi corazón, yo
sí,
te canto. Pues mira, jo tinc les tres preguntes.
Vinga, les tres preguntes.
Em despediré finalment, desitjant-vos una setmana, amb les preguntes que tinc escrites, que ha dit a l'Aina, i són aquestes. Què vol dir ser un set ciències? I jo em pregunto, quines són les set ciències? Si algú me les anomena.
Molt bé.
La següent és una frase, aquesta quan algú... aquesta frase que em diu... això és com caure en un sac sense fons. És com una... Jo penso que és una cosa de... que de memòria, d'oblidar-se'n d'algú, no?
A veure,
no sé, algú com un
caure en un sac sense fons, molt bé.
Sí, i la darrera i última, per esperar-me fins que torni a trucar... sí.
Ai, que no te'n recordes.
Sí, sí, la tinc. La passa que tinc una lletra molt dolenta i la tinc que repassar.
Has de fer cal·ligrafia.
Posar els ulls fixant en el que hi escriu per que tingui sentit. Mira, la frase és aquesta que diu quan algú s'arrisca molt i ho llença... i s'aboca al precipici i diu de perdides al riu, aquesta frase tan coneguda que molta gent se la juga
Què vols, la traducció al català o què vol dir exactament?
De perduts al riu, de perdides al riu, és la frase que molta gent utilitza quan diu tot tirar la casa per la finestra i que sigui el que Déu vulgui. Uh-huh. De perduts al riu, jo sé que vol dir això, però si algú me respon que per què es diu i per què la gent s'arrisca, quan s'arrisca amb algú, diu de perduts al riu.
Diu aquesta frase, molt bé.
Sí, perfecte. No d'avui.
Molt bé.
I el proper dia unes altres.
Molt bé, gràcies, Josep Lluís. Adéu. Bona nit. Adéu. A veure, que tenim altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp i una que em deixa a mi en ridícul, espantós, perquè jo no vaig resoldre l'enigma matemàtic que ens va dir, jo diria que va ser el Lluís, de Premià, m'ho estic recordant, allò del sumar tot unes xifres i perquè no sortia exactament el mateix. L'Àngels, des de Sant Cugat del Vallès, ens diu: respecte al tema dels 500 euros, que segons què sumava donava 500 o 510, diu, és tan simple com que no podem sumar els canvis que ens tornen, sinó que hem de sumar el que gastem. Igual que en un comerç, no sumen els canvis, sinó el que paguem. No pot quadrar mai si no sumen el que toca, que és la despesa o el guany, no el que ens tornen. Veus, Àngels, que fàcil, i jo que malament, que no vaig saber-ho fer. Diu, l'Àngels també ens diu, també us voldria dir que a Llatinoamèrica es diu llicenciat a tot aquell que té una llicenciatura i no és metge ni doctor per tenir un doctorat. El llenguatge adopta aquestes formes en funció del país. Jo sóc odontòloga i aquí et diuen dentista, però els llatinoamericans em diuen licenciada. M'anomenin com vulguin, si és amb respecte, diu l'Àngels, tot m'està bé. En Josep, des del Parc Güell, diu, un ignorant es queixava que tenia la cuina plena de formigues. Li he preguntat a la dona, que havia provat de tot per eliminar-les, tant amb receptes casolanes com ara, diu, cogombra, vinagre, alls, cebes, com també en productes de drogueria, i res ho solucionava, fins que una persona li va recomanar un producte antic de l'empresa Massó, antiformigues, que va amb un espai manual, amb un espai, deu ser un esprai, potser, no? Amb un esprai manual, no ho sé. Diu, va ser oli amb un llum, fa més d'un mes que va ruixar per on passaven i no se n'ha vist cap més. Un antiformigues de l'empresa Massó, diu, que és un producte antic. Diu, i això que només vam fer una aplicació del producte. Encara que sigui una marca comercial, valdria la pena revelar el nom del producte perquè soluciona un problema amb què molts ens hi hem trobat, ens diuen Josep des del Parc Güell. I la Maria Rosa ens demana... Diu, tenim un gos a la família que s'ha quedat malalt i li han quedat les potes de darrere paralitzades. Necessita un carretó per un gos. Ja té 14 anys i la Maria Rosa demana si hi ha algú que ens pogués deixar o donar un carretó per portar el gos, suposo, poder-lo treure a passejar. Diu la Maria Rosa, estaríem molt agraïts. Doncs aquests són els missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, una de la matinada i 18 minuts. Calla, que avui encara no us hem dit què heu de fer perquè no us enredin.
Que no ens enredin. Amb Carlos Baraiber.
Aquesta setmana, al Que no ens enredin, ens fixem en la visita del Papa a Barcelona el pròxim mes de juny, arran d'aquesta visita, durant la qual Lleó XIV farà un acte religiós a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'organització Ultra Abogados Cristianos ha demanat que s'aturi aquest acte. El seu argument és que Companys va fer assassinar 8.000 persones, entre ells molts capellans i monges, en el mateix estadi que porta el seu nom. Doncs, Carlos Baraiber, responsable de verificació de 3CAT Info, bona nit.
Què tal, bona nit.
Què hi ha del cert en aquestes acusacions contra Companys, que altres vegades, per cert, també ha fet Vox?
Aquesta setmana, per respondre a aquesta pregunta, m'he fixat del tot en una recerca que han fet els Companys de Verificat, que és una plataforma de verificació catalana molt activa i que fa molt bona feina. El cert és que la dada de religiosos, monges, conservadors, empresaris i de més persones assassinades a la Catalunya republicana durant la guerra és aproximadament acurada. Els historiadors estan d'acord que durant aquells temps una quantitat semblant de gent, unes 8.000 persones, van ser executades a la rereguarda republicana. El que passa és que una cosa és que morissin a Catalunya executades i una altra molt diferent és que morissin per ordre o a mans de les autoritats catalanes de la Generalitat o del president Lluís Companys. Segons historiadors com Paul Preston o Josep Maria Soler i Sabater, el paper de la Generalitat i de Companys, en concret, va ser justament el contrari. Van contribuir a salvar la vida de fins a 10.000 persones en aquells moments que eren objectiu dels revoltats anarquistes, sobretot liderats per la FAI i la CNT. La Generalitat va expedir, de fet, milers de salconduits a milers de persones perquè poguessin fugir a França o Itàlia per escapar de les persecucions per motius polítics. El que va passar en aquells moments, doncs, que va passar a Catalunya, és que la Generalitat va perdre el control de l'ordre públic. Això sí, això és cert. En tot cas, i com a molt, doncs, la Generalitat no va ser capaç de frenar la violència i l'execució de milers de persones. De fet, quan va començar la guerra, es van crear el que s'anomenava el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, per tal de coordinar la resistència i aturar el cop franquista, però aquestes milícies es van constituir en un contrapoder que va fer el que va voler sense que ningú pogués aturar-ho. Altres responsables d'aquestes execucions van ser el PUM i altres grupuscles de l'extrema esquerra. Per tant, podem dir que si Companys i la Generalitat Republicana van tenir alguna responsabilitat en tot això, va ser la de no ser capaços d'aturar-ho. Però és també cert, com dèiem, que hi ha constància històrica dels esforços que van fer per mirar de salvar milers de vides enmig de les matances.
Molt bé, doncs, entesos. Gràcies, Carlos. Bona nit.
Gràcies, Marta. Bona nit.
La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 21 minuts. Ens truca el 93-207-474 la Maria des del Priorat. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, com estàs?
Mira, bé, molt bé, amb insomni, com pots comprendre.
Ja.
Aquestes hores ja és un costum.
Ja, no passa res, no? Ja.
Aquest senyor que està preocupat per les set ciències.
Sí.
A veure, jo no sóc cap saberuda, però el senyor Google ho sap.
El senyor Google. Què t'ha dit el senyor Google?
En català, d'un saberut, en diem uns set ciències. Però d'on ve aquesta expressió? A l'edat mitjana es considerava que hi havia ni més ni menys que set ciències o arts liberals, és a dir, allò que podien practicar els homes alliberats: la gramàtica, la dialèctica, la retòrica, l'aritmètica, la geometria, la música i l'astronomia.
Molt bé. Aquestes són les set ciències.
Sí.
I això vol dir que ets un saberut, que ho saps tot.
Exacte, sobretot si practiques les set ciències.
Clar, molt bé.
Que costa una mica, geometria, dialèctica i gramàtica.
Jo trobo que sí, Jo gramàtica, sí. Tot el que sigui números, a mi no.
Sí, sí. No lliga,
però vaja, ja sabis que saben de tot, sí.
De totes maneres, jo us diré que per mi la gramàtica és matemàtica pura.
També és veritat, tens tota la raó, sí senyora. Molt bé. Doncs, Maria, moltes gràcies i que descansis alguna hora,
Senyor... No, jo ho sento cada nit, perquè, mira, després a la matinada potser sí que ja no parlem, però aquestes hores
encara sí. Molt bé.
Sí.
Molt bé, Maria, moltes gràcies. Que descansis. Adéu-siau. Bona nit. Va, que nosaltres no som set ciències ni saberuts, però ens agrada conèixer coses noves, no? Doncs vinga. Vosaltres sabíeu que a Vilanova de Sau, a la comarca d'Osona, hi ha una sequoia que fa 48 metres d'alçada? O que a Fontcoberta, al Pla de l'Estany, hi ha una aulina reclamadora, que és una alzina de grans dimensions? O una altra, que a Espinelves, a Osona, per exemple, hi ha un cedre que el van plantar el 1911 i que destaca per la seva alçària? Estem parlant d'arbres que, per les seves característiques, despunten per sobre dels altres. Arbres que estan catalogats com a monumentals. De fet, a Catalunya en tenim més de 200 escampats per tot el país. Alguns estan ben amagats i has de donar moltes voltes per trobar-los. D'altres, en canvi, doncs, no costen tant de localitzar. Des de fa tot just un parell de mesos, però, si us agrada la natura, la botànica o simplement descobrir petites joies del nostre paisatge, teniu una aplicació que us posa les coses molt fàcils per descobrir aquestes espècies monumentals. Arbres Monument Cat és una aplicació gratuïta on es fa un inventari de tots aquests arbres amb les seves característiques i, el més important de tot, com trobar-los de la manera més fàcil possible. En Roger Berniol és el creador d'aquesta aplicació i avui és a la nit dels ignorants. Bona nit, Roger, com estàs?
Molt bona nit, molt bé. Molt content d'estar aquí avui.
Escolta'm, Roger, tu ets jove, tens 23 anys.
Correcte.
Estàs fent un grau en multimèdia a la Politècnica, no, uh-huh, de Catalunya. Explico això perquè els oients entenguin l'origen una mica d'aquesta aplicació que tu has dissenyat, que crec que té a veure amb el que estàs estudiant, no?
Correcte.
Explica'ns una mica la història.
L'aplicació va començar com un simple treball de la universitat, d'una assignatura, que ens van demanar res, fer una aplicació molt senzilla. I jo vaig decidir fer-la sobre els arbres de Catalunya i a partir d'aquí em va agradar, el disseny també era curiós, i vaig decidir pues, invertir-hi més hores i treure-la, i que tothom la pugui disfrutar.
Senzillament vas fer sobre arbres perquè t'agraden?
Bueno,
o perquè era més fàcil, o perquè... O
no.
Per què?
Perquè jo coneixia que hi havia aquesta categoria dels arbres monumentals i ja que m'havia de ficar una aplicació, volia que fos alguna cosa que la gent pogués disfrutar. També vaig veure que no hi havia cap aplicació d'aquest estil, però sí que hi havia alguna cosa semblant amb els cims de Catalunya. Uh-huh. Per tant, vaig pensar, ostres, per què no agafes aquestes idees i em fas una aplicació sobre els arbres? I per això, i també perquè jo sóc de pagès, la natura m'agrada i també hi ha una estima en aquest sentit.
I tot això ho has fet tu sol?
Va començar amb un grup de companys que vam fer aquesta aplicació molt senzilla, sí. I després els vaig dir, nois, això té molt de potencial, som-hi. I van dir, bueno, saps què, tenim més feina? Sí, ui, quina mandra. I vaig dir, doncs, si no us sap greu, jo sí que tinc ganes de fer-ho. I van dir, fes el que tu vulguis. I ja està. I el que és com el primer pack de l'aplicació la vam fer amb uns companys de la universitat, i el pack més gran sí que ja l'he fet jo sol. Però no, encantadíssim.
Entenc, per tant, que a part que t'agraden els arbres, tu vas veure que aquí hi havia, com es diu ara, no? Un nínxol, no? Un forat, com una cosa que no estava explotada, que ningú l'estava oferint, i vas dir, calla, que potser això hi interessa. La pregunta és, 2 mesos després... Ha interessat a molta gent. Quanta gent se l'ha descarregada, aquesta aplicació, ja? Tens dades?
Sí, tinc dades. L'aplicació ara mateix porta unes 1.100 descàrregues... No, porto 1.100 usuaris registrats, descàrregues, unes 2.000 i pico. Per mi això són uns números brutals.
Brutals, no?
Perquè jo vaig fer l'aplicació pensant que seríem 4 gats. Per tant, estic contentíssim si els números són realment molt bons.
Home, clar, això és gratuït. O sigui, m'ho puc descarregar?
Tothom se la pot descarregar, sí, sí. I hi ha un mode que és per entrar com a convidat, i després els usuaris que volen
es
registren, que això els hi permet desbloquejar unes funcions com a diari d'explorador, perquè l'aplicació busca que els usuaris coneguin que en aquests arbres sàpiguen la informació relacionada, però també que cada cop que els visiten vagin omplint un registre amb un diari d'explorador, i a mesura que vas visitant més arbres, guanyes un nivell d'explorador més alt, tothom comença sent un pixapí, i a partir d'aquí es va...
Ui, que això s'embolica. Anem
sí,
a pams,
sí,
anem
aquí se'ns embolica.
A veure, d'entrada, com ho fas tu? M'ha quedat clar que has creat l'aplicació, sí. Però com ho fas tu per tenir el llistat de tots els arbres monumentals que hi ha al país? Com ho fas, això?
Va, aquest llistat no l'he fet jo. Aquest llistat és un llistat de la Generalitat, que són ells els que declaren X arbre monumental per la raó que sigui. Després, si vols, hi entrem. Per tant, jo vaig agafar aquest llistat, jo vaig fer-ne una base de dades, i és el que es vincula amb l'aplicació. Mm-hmm. Aquesta base de dades a partir de la llista oficial.
Molt bé. Quants n'has catalogat?
234.
234. I tots els podem anar a veure?
Sí. Alguns estan més amagats, alguns estan morts. Hi ha un que ja només és el tronquet, el van tallar perquè era perillós, però tots es poden anar a visitar, sí, sí.
Uh-huh. I que, clar, l'altre és què entenem per un arbre monumental, perquè hi ha gent que es pot equivocar i pot ser que diguis, no, és que és una obra mil·lenari que és el mateix que monumental, i em sembla que ben bé no és el mateix, no?
Exacte, aquí hi ha una miqueta d'embolic, inclús amb tiets i família, quan ho hem parlat,
que també...
Sí. És a dir, una cosa són els arbres mil·lenaris, centenaris, etc. I l'altra cosa són els arbres monumentals. Els monumentals tenen aquesta categoria per raó d'edat, per raó de mides, per raó d'una raó històrica... També hi ha un factor que és el tipus d'espècie en l'entorn en concret. Vull dir, són diversos factors que, o junts o separats, fan que X arbre sigui monumental. És la categoria més, diguem-ho així, més protegida, més especial, perquè hi ha arbres d'interès local, hi ha arbres d'interès comarcal, però aquests són els monumentals, els més, diguem-ho així, especials de Catalunya. Un arbre pot ser mil·lenari i no monumental, i un arbre monumental pot ser també mil·lenari o no mil·lenari.
Molt bé, entesos. Ara que tu ja els coneixes, perquè els has hagut de col·locar en aquesta aplicació, tu en tens algun de preferit?
Bueno, jo li tinc especial apreci amb el roure del Giol, és un que em queda a prop de casa, i és el primer que jo vaig anar a visitar, sent conscient que el visitava per l'aplicació. Per tant, bueno, és potser el que li tinc més de pressa.
El que tens més, ser, més al cor,
diguéssim. Sí, per ser el primer de... Sí, sí, sí.
Tu em dius que estàs satisfet, molt més que satisfet, no?, per les dades dels registres i les visualitzacions que hi ha hagut. A qui creus que li pot interessar aquesta aplicació?
Va, sent realistes, aquesta aplicació pot interessar més a un públic que ja sigui fan de la naturalesa. L'únic és que l'objectiu de l'aplicació no és només... buscar aquesta gent que ja coneix, ja fa excursions a la natura, és buscar tota aquella gent que un diumenge qualsevol digui, va, sortim a fer un vol, què fem? No en tenim ni idea. Doncs entrem a l'aplicació i mirem el que estigui més a prop o el que estigui més dalt de la nostra comarca, etc. Una miqueta aquest és el... És a dir, és el públic que voldria que se'l descarregués molt, també.
Sí. Sí, que no només la gent que li agrada molt, sinó també com una activitat d'oci, no?
Exacte.
A la natura.
Sí, 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 sí.
Clar, si jo, molt bé, jo tinc el mapa, veig que hi ha els puntets, no? I me'n vaig a un concret i clico sobre d'aquell puntet.
Correcte.
I em va parar on sigui, a l'arbre que tu has dit o un altre. Què passa, aleshores? Què hi trobo? Què m'apareix a l'aplicació?
Un cop cliquem en aquest puntet que tu descrius, se'ns obre, diguem-ho així, la fitxa tècnica d'aquell arbre, on hi veiem una foto normal i una foto com si estigués dibuixada, després hi entrarem. I tenim l'opció de conèixer les coordenades, de ficar-hi un m'agrada, un pendent, o de clicar-lo com a visitat. Un cop el cliquem com a visitat, hem d'omplir un registre amb la data, amb un comentari, amb una valoració, etc., inclús amb la foto que hàgim pogut fer l'arbre, i això se'ns guarda com una entrada, com el nostre propi diari personal de camp. La foto i tot és únicament per l'usuari, això no es comparteix amb ningú més, és com un diari personal, i això és una miqueta el que veiem un cop cliquem al
puntet. És a dir, jo puc posar el dia que hi he anat, no? I això ja ho tinc.
Correcte. Sí, sí.
I llavors vaig guanyant punts per entendre'ns si començo a anar a visitar tots els arbres que diu la teva aplicació.
Correcte. Això ho he fet per incentivar-ne les visites.
Una mica són reptes, no?
Sí, són reptes, correcte. Tothom comença sent...
Tu abans deixes pixapins, no?
Tothom comença sent un pixapí.
Que vol dir que n'has anat a veure un i encara gràcies.
De 0-2.
De 0-2.
De 0-2 és pixapí, tant si sou de Barcelona
no
com si sou de qualsevol lloc de Catalunya.
O potser n'he vist algun i no ho sé, jo potser he vist un arbre.
També podria molt ser,
clar,
sí.
Igual vaig a un lloc i dic, i aquest ja l'he vist, no?
Correcte.
Clar,
després,
passar.
El segon nivell és el farigoletes, que això fa tribut al meu avi. Perquè, bueno, soc de pagès i el meu avi deia a la gent que no en tenia ni idea del bosc que els que van al bosc eren uns farigoletes.
Farigoletes.
Per tant, això, perquè anaven a buscar farigola.
Clar, però no era com despectiu, era com...
Una miqueta la conya interna, sí.
Sí, una mica d'ironia,
sí, sí.
No?
I després ja passem, deixant les bromes a part, als nivells més de l'aplicació, de 6 a 10 ets un exploradoret, després ve explorador nat, explorador suprem, guarda forestal, quan
Ostres.
En portes més de 31 ja ets un guarda forestal, i després, quan els tens tots visitats, ets una llegenda.
Ja. Una llegenda, molt bé.
Una llegenda monumental.
Està molt bé. Però, clar, si els fas tots i ets una llegenda, no tens un premi, no?
No, ojalà.
Clar, aquesta és l'altra. Clar, la gent s'ho descarrega gratuïtament i tu no has de pagar res. Llavors, perdona, però llavors tu, això com funciona? Perquè si tu no en treus cap rèdit econòmic, no anem bé, diguéssim, pensant en tu, eh?
Sí, sí, bueno, aquesta aplicació jo no l'he fet per treure'n un rèdit econòmic, l'he fet ben bé per un treball de l'universitat i també per l'estima al país, però sí que és cert que l'aplicació té uns costos associats de manteniment de servidors, el fet de publicar-la també té uns costos, que ara mateix, com que estem encara en fase d'inici, tinc una versió de prova d'un servidor que m'allotja les dades, però d'aquí un temps hi haurà uns costos associats que jo no me'n podré fer càrrec perquè no en trec un rèdit econòmic, No, i això és un problema, vull dir, estic intentant aviam si algú té ganes de finançar-ho, no sé si diputacions, no sé si Generalitat, algun privat, però,
clar,
però sí, sí. És...
Però aquest pas encara no l'has fet, d'anar a trucar a la porta d'algú més amunt i dir, ei, que jo tinc això i ja tinc tota aquesta gent, què hem de fer?
Ho estic intentant, i de fet penso que també els hi pot ser d'interès, perquè la gent em pot notificar a mi sobre els estats dels arbres.
Clar.
Per tant, penso que és molt interessant que a nivell de comunitat d'exploradors d'arbres també tinguem constantment aquesta retroalimentació d'ostres, aquest està malalt, que això un dia un m'ho van enviar sobre aquesta aulina reclamadora del Pla de l'Estany. Sí, sí. Un usuari em va dir, ostres, aquest arbre no està en molt bon estat. I penso que això també és una informació,
clar,
que amb el govern
tu
li pot interessar.
Tu què fas amb aquesta informació? Bé que l'has de donar a algú altre, no? Perquè
ara mateix no en puc fer res. Però ojalà el govern tingués ganes de col·laborar-hi, perquè jo també els podria ajudar en fer un seguiment constant, clar, a partir de la informació que em pugui donar els usuaris, de l'estat dels arbres, si un està mort, etcètera, etcètera.
Uh-huh, això està bé. Després, hi ha un apartat, crec, d'arbres recomanats, no?
Sí, exacte.
Tu els vas canviant o els recomanes perquè en base a què els recomanes?
Ara mateix els recomanats són aquells que destaquen més per alçada o amplada de canó, que és l'amplada del tronc. El que sí que vaig canviant cada mes és el repte del mes.
El repte del
també mes. També, per incentivar-ne les visites, he fet que cada mes els usuaris tinguin un repte. Hi poden anar o no hi poden anar. I si se'ls caduca el repte, aquest arbre el poden visitar en qualsevol altre moment. Això és evident. Ara mateix, el repte del mes és l'arbre monumental més alt de Catalunya, la sequoia de Tortadès, que està a Vilanova de Sau, a Osona, sí, que és la que tu comentaves al principi, que fa 48 metres d'alçada.
Déu-n'hi-do, ni ho sabia, això.
Tot sí. I que no és l'arbre més alt del país, eh? Ara, fa poc, va sortir la notícia de que a Girona, a la Devesa, hi ha un arbre que, si no recordo malament, això sí que ho dic ara, sense en recordar-me 100%, però fa més de 50 metres d'alçada. Una bestiesa.
Però aquest no és monumental, aquest no està en el
de
mapa.
De moment no és. Potser d'aquí un temps ho
sé. Clar, això pot passar, que de cop i volta algun desaparegui, perquè bueno, sí, ja n'hi ha que s'han mort, els han tallat, però tu els mantens. Però en poden entrar de nous,
exacte,
no, també?
Sí, sí, sí. És una categoria que està sempre en augment. De fet, quan va començar, no et sé dir quants n'hi havia, però ara, ara fa poc em van afegir uns de nous, també el 2016 em van afegir més, vull dir, és una cosa que està...
En moviment, no, diguéssim.
És viu,
com la natura, sí. No, diguéssim.
Exacte.
Clar, jo t'he demanat que això és un treball de semestre, de signatura, penso en el professor, com en devia veure això, quina nota et va posar?
La Tere. Em va ficar molt bona nota. Sí,
ah,
sí? Sí, sí.
Home,
sí, sí, sí.
Trobo, no sé, potser que també els professors et podien ajudar una mica, no?
Ja m'han ajudat, ja m'han ajudat, sí, sí. De fet, la Tere em va ajudar a fer el programa, em va ajudar a fer l'aplicació, bueno, dins del que un professor pot ajudar,
clar,
perquè és un treball universitari, em va ajudar amb el seguiment i també a posteriori de la signatura també anem parlant de com va, com evoluciona, vull dir, quan la vegi li comentaré que avui estic aquí als Estudis de Catalunya Ràdio.
Home, m'has dit que es diu...
Tere.
Tere, és la professora, sí. No, la Tere, ja està la Tere, que fa classes a la Politècnica de Catalunya.
Exacte.
I que n'estàs contentíssim, no?
Tere Florit.
Tere Florit,
sí.
Molt bé. És que a vegades els noms dels professors...
A mi em costa.
Et saps o només el cognom, o a vegades només et saps,
exacte,
el nom, no? Escolta'm, després d'haver fet aquesta aplicació sobre els arbres monumentals, perquè, clar, jo no sé què et pots dedicar quan acabis d'estudiar absolutament tot. Clar, aquí tens un filó, però hauries de tenir uns ingressos econòmics. Tu tens algun altre projecte, alguna altra cosa, ronda alguna altra idea pel cap de dir... Doncs mira, intento anar cap aquí o veuré si faig créixer més aquesta aplicació.
A nivell de l'aplicació sí que la vull mantenir, em faria molta il·lusió poder-la mantenir i de fet també ampliar-la. Un conegut em va oferir una base de dades sobre les roques foradades, que podria ser una segona aplicació d'aquest caire, potser més natural. Tot i així, jo em considero una persona emprenedora i tinc ganes de fer els meus projectes. Però bueno, és un terreny complicat aquest també.
Clar, és que no és un món fàcil.
No és fàcil.
Però d'aquí 10 anys on et veuries tu?
Ostres, això és molt bona pregunta, eh?
Hi has pensat o no?
No, ojalà poder-te dir que d'aquí 10 anys tindré la meva empresa, tindré les meves coses. Jo hi lluitaré per aconseguir-ho. Avui mateix he tingut una reunió amb una amiga per muntar un projecte. Però el món mai sap...
No,
mai
però està bé ser persistent,
amb...
no?
Sí, sí, sí.
Aquí hem parlat a vegades amb gent jove que té somnis i que els acaben convertint en realitat. Vull dir que no series el primer, per tant,
Tant de bo.
Esperem que vagi per
tant
aquí.
Tant de bo, Roger Berniol, creador d'aquesta aplicació, que tant de bo aquests mil i escaig i 2.000 que a més se la miren, s'inscriguin i això es vagi fent més i més gran. Així que gràcies per venir avui a la nit dels ignorants a explicar-ho.
També vull comentar que és molt important respectar la natura, els arbres, perquè són éssers vius, molts són vells, estan, diguem-ho així, en perill, perquè ara fa uns quants anys amb la sequera uns quants van morir. Per tant, aprofito ara per fer una crida a tothom, sisplau, que respecti al màxim la naturalesa, els arbres, que no embrutin l'entorn, que no els toquin, que no es fiquin a sobre, vull dir, sisplau, que la gent
que miren el mapa, cliquin el punt, vagin a visitar-los, facin les fotos que vulguin, però amb respecte sempre.
I tant, sempre sí.
Això sempre. Roger Berniol, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
Tens un niu d'ocells a dins, canten els matins, diuen que tens el cor dolç, que no et marxi mai la bona intenció. Perquè fas el món millor, somriure generós. Ets un arbre ple de flors, t'entra llum per dins, tu em desfas el cos. Dins l'aire quan les mans se't fan com dos balcons i em diu t'estimo molt. Ets un arbre ple de flors, no tens cap maldat, no et vull fer cap mal, no et vull fer cap mal, no et vull fer cap mal, no et vull veure cap més llarg. Faci clar que estiguis bé, no et vull fer cap mal.
La nit dels ignorants, un programa per ser feliç.
Per què no tens que ser feliç? A veure, quina cosa prohibeix no ser feliç? És feliç la platja? És feliç fent una broma? Tens que ser feliç amb els teus nets, amb els teus amics.
Amb una copeta de cava, no?
Amb dues.
Dues copetes de cava.
Sí.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Ei, com és la nit de Sant Joan?
Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
Què li has fet a la meva filla?
Passó algo con Manuela?
No passó nada.
O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan. Clar que no, m'ho jures.
No, fill, no pot pagar això.
Quan tot trontolla. Pubertat. Dilluns, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat,
no,
és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
unilla. Ja ho sé,
que és
el mateix que la IA.
Que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
Catalunya Ràdio.
Dos minuts i arribarem a tres quarts de dues. Obrim ara el capítol de preguntes contestades. La setmana passada, en Pep, des de l'Eixample de Barcelona, ens feia aquesta pregunta.
Quan començarà el joc de cartes? Torno a començar el joc de cartes?
Doncs mira, la Cristina, a través del Facebook del programa, explica que creu que primer hi ha previst un joc de cartes versió estiu amb en Marc Ribas i que després l'Arnau París es posarà al capdavant del programa la versió que es fa la tardor-hivern, que això ja crec que s'havia fet públic, però t'hauràs d'esperar, Pep, a l'estiu i la versió després a l'hivern amb l'Arnau París. I va, que ens truca el 932-07474 en Guillem des del Fort Pienc. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Què tal?
És que volia fer una reflexió sobre un aspecte de l'aplicació de l'Ajuntament de Barcelona que el pot descarregar, que es diu Barcelona la Butxaca,
sí,
de la qual en soc usuari. Llavors, en l'apartat d'incidències, hi ha una... O sigui, dins d'incidències hi ha incidències de molts tipus. I en l'apartat, diguem, d'arbrat urbà, tu pots seleccionar la incidència que vols en un desplegable, en un menú desplegable. I un dels ítems del menú és que el forat de l'arbre amb males herbes o matolls. El forat de l'arbre es refereix a l'escocell, ja al quadrat que hi ha a la vorera.
Correcte, sí.
L'arbre. Llavors, clar... Jo antigament, quan era petit, sí que veia això com un inconvenient, però al llarg dels anys, diguem, m'he donat compte que des del punt de vista de l'agricultura clàssica, quan tu tenies un arbre, pues, per a que produís més, li traies les herbes del voltant per a que no li fes la competència. Mm. Però, clar, com que la finalitat de l'arbre urbà és diguem, subsistir i fer ombra, agafar contaminació, és a dir, que no esperem d'ell una productivitat. No veig que és un gran motiu de per què treure-li...
Les males herbes.
...ser petita. I, a més, ara ja, amb el temps, la població m'ha agafat una mica de cultura i entenem lo de la biodiversitat. No?
Correcte. Llavors,
és una manera d'augmentar la biodiversitat tant vegetal com animal, perquè amb les herbes siguin males, que lo de les males és entre cometes, perquè
cometes,
els pobres
viuen
com poden, no? I creixen on poden. Pues, diguem, són un alberg de petits insectes i això, pues, en definitiva, augmenta la biodiversitat.
Perfecte.
I espero veure què pensen les persones que viuen en les grans ciutats, què pensen sobre el tema.
Molt bé, doncs queda dit, Guillem. Demà més trucades sobre aquest tema. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu.
Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
Arriba un d'aquells moments de la setmana que ens agrada molt perquè ens agrada descobrir coses. Ens agrada saber que ve l'Anna Maria Ricart i ens proposa a qui dediquem els últims minuts del programa. Bona nit, Anna Maria.
Bona nit.
Durant tota la temporada, que ja portem uns quants mesos, per cert, hem anat llegint autors, autores que durant la carrera, doncs, per exemple, havien guanyat el Premi Mercè Rodoreda, de contes, el Premi Víctor Català, que és com es deia abans, i avui em dius que ens portes el darrer, l'últim premiat.
Sí, el flamant guanyador del Premi Mercè Rodoreda 2025, que és el Marc Artigau i Caral, amb el seu recull titulat Aquest serà el nostre pou, publicat per Empúries.
Aquest serà el nostre pou.
Exacte.
Ui, promet,
ja promet, amb el títol?
Sí, diu bastant aquest títol.
Comencem per l'autor. El Marc va començar escrivint poesia i teatre i més tard hi va afegir la narrativa. En tots tres gèneres ha tingut premis, ha estat premiat. És en l'àmbit teatral on va començar a sonar el seu nom, ja fa uns anyets, i ara fa poc hem pogut veure al Teatre Lliure de Barcelona la seva obra Una festa a Roma, que ha sigut tot un èxit de públic. En el món de la narrativa ha escrit diverses novel·les, algunes d'elles coescrites amb el periodista Jordi Basté, i l'any 2019 va guanyar el Premi Josep Pla amb La Vigília. I, a més, l'hem pogut sentir a la ràdio perquè fa col·laboracions tant a RAC1 com a Catalunya Ràdio.
Sí, a Catalunya Ràdio també, i tant a la tarda. Sí, sí. Ara ja tenim situat el Marc Artigau. A veure, com són els seus contes, Anna?
En els seus relats hi ha un retrat del món actual, i d'alguns dels seus problemes, i ho fa des de la part més fosca de tots nosaltres. He de dir, són uns contes, Marta, inquietants.
De color marró, fosc, negre, gris...
Fosquets,
molt bé.
A més, en alguns casos combinen realisme i fantàstic, i això fa que els relats encara siguin més angoixosos. Valgui com a exemple el conte que es diu La taca del senyor Antonio, on un home gran cau pel carrer i... però no continuo perquè és amb el que el conte que començarem avui. I ja ho veureu, llavors.
Ja veurem, ja escoltarem, va.
He de dir que hi ha moltes referències teatrals en aquests contes i n'hi ha un que té el teatre com a context, que es diu L'assaig general, i que també et col·loca en un lloc angoniós. Mm-hmm. El jurat del Premi Mercè Rodoreda ha dit d'aquesta obra del Marc Artigau, entre altres coses, les seves històries posen miralls on el lector es veu obligat a fer-se preguntes, i és cert.
I això està bé.
Sí, i sobre el títol, aquest serà el nostre Pou, com comentaves tu abans, l'autor ha explicat en alguna entrevista que el Pou és alhora el lloc prop del qual antigament et construïes la casa, no? Perquè tenies aigua, i el Pou és també on s'hi amaguen coses, com les nostres misèries o els nostres...
On caiem a vegades, no?
Sí,
també
exacte.
Estic pensant en el Pou.
Exacte.
Avui no caurem en cap Pou, no? Perquè ja ens has dit que el conte que has triat avui és aquest de La taca, que deies?
És La taca del senyor Antonio.
Doncs vinga, a veure què li passa al senyor Antonio.
No ho vaig veure, però sé que l'Antonio va relliscar el pas de vianants que creu al carrer del tenor Massini amb el seu de Palau. Pel que diuen, va ser una caiguda funesta, amb molt mala fortuna perquè el terra estava moll, havia acabat de ploure, i l'ancià va picar de cap contra l'asfalt. I va quedar estès, pobre, i un reguerol de sang marró va escampar-se de l'encreuament fins a la vorera. No sabem si va quedar inconscient uns instants o no, creiem que no. Sort en va tenir del Mateu, que va aturar el cotxe i va intentar ajudar-lo. Està bé, no va respondre, però va obrir els ulls i la ferida seguia perdent sang. Era una ferida lletja, escandalosa. Una veïna del davant, que ho havia vist tot, la Consol, va baixar i, com que és infermera, i això la carregava d'una autoritat moral que el Mateu no va gosar ni qüestionar, va sentenciar que no l'aixequés, que podria ser pitjor. Va dir, podria ser pitjor, i aquest pitjor va deixar l'Antonio, conscient i tacat de sang, al pas de zebra. Es troba bé. Sí, sí, una mica marejat. Aleshores va aparèixer l'Ignasi, que és bomber, i cada matí surt a córrer. I en veure la situació, mig suat i amb la respiració alterada, va trucar una ambulància. Eren 9:15. Jo encara havia de dutxar-me. Des que el ventre m'ocupa tanta superfície del cos, em costa més. Vaig lenta amb l'esponja i ressegueixo amb molta cura les cuixes, fins on m'arribo. Suposo que per això, quan vaig baixar a 9:00 i vaig veure aquell cercle de curiosos envoltant el senyor Antonio i vaig demanar si calia que fes alguna cosa, tots em van mirar de dalt a baix i a l'uníson, com si fossin un cor d'escolanets, van respondre que no, que l'ambulància ja no podia trigar. Però l'ambulància trigava. I un noi peruà va proposar que ara que l'Antonio ja perdia menys sang, era un bon moment per, com a mínim, incorporar-lo. No me'n feu dir els motius, però no li va fer cas ningú. Antonio necessita res, vol una mica d'aigua. L'Antonio va fer que sí amb el cap i aleshores l'Ignasi, el bomber, va ordenar que li deixéssim una mica d'espai, que l'home no podia respirar i es marejaria. I davant la incertesa de l'ambulància, l'Ignasi també va prometre que ell no marxaria d'allà fins que se'l miressin bé. Aleshores, jo encara no ho sabia, però el bomber mentia. Li vam donar una ampolleta d'aigua i unes ametlles salades d'un supermercat, i jo vaig anar a comprar una mica de fruita i verdura perquè tenia desig de maduixes amb nata. Si necessiteu res, vaig insistir, m'ho dieu i punt. A mig matí ja no hi havia tants curiosos. Semblava que aquell vell estirat al mig del carrer ja formava part del paisatge, com les obres municipals. El sol torrava el rostre de l'Antonio, que primer tancava els ulls. Després, algú va tenir la delicadesa de deixar-li un mocador per cobrir-se. Continuaven allà l'Ignasi, la Consol i el noi peruà. La resta eren nouvinguts. També hi havia la Nancy, que ningú no sap on viu. Porta els cabells bruts i tenyits de taronja i blau, unes malles negres estripades, botes militars i una arracada al nas. Sempre que pot, s'atura a parlar amb la gent. Té una simpatia que delata algun trastorn. Som una xarxa veïnal envejable, perquè a vegades entre els veïns i els botiguers li donem una carmanyola amb menjar, li comprem unes cerveses o la convidem a un parell de cigarros. La Nancy era exageradament empàtica amb el senyor Antonio. Li feia un munt de preguntes que entretenien el bon home. Està casat. Sí, però la dona havia mort feia uns quants mesos de càncer. Duia una fotografia seva a la cartera. Sort que s'ha mort, va dir, perquè si no ara patiria. Patiria molt, veuria que faig tard a casa i s'angoixaria. Té fills. Aquí l'Antonio, encara estirat, va trigar una mica més en obrir la boca. En tenia un, sí, però no en va pronunciar el nom. Feia molts anys que no parlaven, s'havien discutit per... Llavors va fer una pausa, que la Nancy no va saber llegir. Era evident que el senyor Antonio no volia explicar-nos per què s'havien discutit, així que el vaig interrompre dient que ben aviat arribaria l'ambulància i el podríem incorporar. I el mòbil? Quan la Nancy es dispara, és molt complicat frenar-la. El mòbil se l'havia deixat a casa, només era un moment. Havia d'anar a la farmàcia amb una recepta, buscar Sintrom i comprar a la carnisseria Moliner pit de pollastre filetejat. Quan la Consol va sentir la medicació que prenia, Sintrom es va esverar. El Sintrom és un anticoagulant, per tant, disminueix la capacitat de coagular de la sang. No parava de repetir-ho. Va tornar a trucar als de l'ambulància, que asseguraven que ja estaven de camí i que no podien trigar gaire. Cago en Déu! Va ser el primer renec, també l'últim. La Consol em va fer marxar cap a casa, perquè, mig de broma, mig seriosament, em va dir que ara només faltava que jo trenqués aigües allà, davant de tothom. I vinga, corre! I no hi hauria lloc a l'ambulància per dues persones. Vaig marxar, esclar, però cada 10 minuts sortia al balcó per aixafardejar què passava. I no passava res, res de res. Que no ve l'ambulància? La pregunta a aquelles alçades del dia era ofensiva. El noi peruà va anar-se'n a la feina. La Consol tenia torn de tarda i l'Ignasi estava a punt de demanar un taxi i dur-lo ell mateix cap a un hospital si no fos que moure'l era tan perillós. Des de casa els vaig avisar. Marxeu, de veritat, ja em quedo jo. Baixo amb una cadira i em quedo fent-li companyia i xerrem. Ara ja no poden trigar, són quarts d'una. No, dona, no, que ja sóc aquí, al peu del canó, amb el meu bon amic Antonio, va respondre la Nancy, com si allò tranquil·litzés algú. Em va fer molta pena pensar que l'Antonio era del barri i l'havia conegut en aquelles circumstàncies. Em va fer molta pena imaginar-lo de bracet amb la dona, la Rita, al mercat, passejant per la plaça de Can Mantega, asseguts en un banc tirant besses als coloms i jo, potser, passant pel costat en bicicleta, ignorant-los. Vaig baixar i vam estar un parell d'hores xerrant. Parlàvem de futbol i de la vida. Li vaig donar uns quants grills de mandarina i a petits globs bevia per no deshidratar-se. Em va explicar que era mecànic i que es va jubilar quan els cotxes van deixar de ser cotxes per convertir-se en ordinadors. Assenyalant-me la panxa, em va preguntar si era un nen o una nena. No vaig tenir esma per explicar-li que demanar pel sexe biològic avui en dia, per a certs feminismes, no està ben vist. I transgredint els meus ideals sobre gèneres, li vaig confessar que, nena, però que tant m'era. Va somriure, deia que les nenes són més carinyoses que els nens, que si tens filles no acabes tan sol i et cuiden. No estàvem en una situació còmoda per teoritzar sobre els constructes socials, així que vaig deixar que s'esplaiés i jo anava afegint monosíl·labs. En un moment em va fer un gest perquè m'hi acostés. Crec que ja no em surt sang. Era veritat, no n'hi sortia. Creus que no gosava acabar la pregunta perquè unes hores abans la Consol, la infermera, l'havia renyat quan havia suggerit canviar de posició. Si anem amb molt de compte, potser el podem recolzar contra la paret. A la Nancy li semblava bona idea i també m'ajudaria. No només la Nancy, sinó també un home jubilat que sortia de la carnisseria i que no coneixia l'Antonio, però que mirant-lo detingudament sentia que podia haver estat ell el protagonista de la relliscada. Amb molt de compte, entesos? Una, dues i... El van deixar incorporat a la paret amb les cames estirades que ocupaven tota la vorera. Ara les motocicletes, si anaven en compte, passaven tranquil·lament. Podíem celebrar que la situació millorava. La Nancy va anar a la font de la plaça a omplir una ampolla d'aigua per treure la sang del terra, però no hi havia manera. Tingui. L'home jubilat es va treure un mocador blanc brodat de la butxaca i amb una delicadesa fraternal li va tapar el cap. Premi fort, per ser un cas. L'Antonio, obedient, premia. Així van passar la tarda i quan començava a vesprejar, l'Ignasi tornava a ser allà. Molt enfadat amb la burocràcia, molt emprenyat amb el sistema i molt fins als ous, va dir, amb les retallades a la sanitat. Tenia tota la raó, tota. Arribats a aquell punt, l'espera havia pres una altra dimensió. Ens havia servit per a descobertes molt més profundes i el bo de l'Antonio havia passat un dia diferent amb la gent del barri i la Nancy, que no parava d'atabalar-lo amb preguntes, i jo, que no parava d'explicar-li com volia que fos la vida d'aquell ésser que duia al ventre. Arribaran i serà de nit.
Mare meva.
I fins aquí.
És a dir, que demà l'acabo.
Demà l'acabes.
O sigui, ha passat tot el matí, aquest home encara està allà i no arriba l'ambulància.
No arriba l'ambulància.
Ai, mare meva, com acabarà aquesta història. Ai, pobre senyor Antonio. Pobre. És que l'he vist, eh?
L'has vist allà, eh?
L'he vist.
Però el barri, la gent del barri...
No, molt bé. S'han comportat molt bé. Els de les ambulàncies, no? En fi, Anna Maria, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Doncs així hem arrencat aquesta primera dia de la setmana per la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Arribem a les 2 de la matinada. Això vol dir que venen les companyes dels serveis informatius, que ens posarem al dia del que passa al món i que nosaltres ens n'anem a dormir, però que tornarem demà puntuals a partir de les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Així que descanseu fins demà a mitjanit. Adéu-siau.